han habilitat un servei addicional Palma-Inca a les 3 i Inca-Palma a les 3:40 per descarregar l'ocupació d'aquest servei. La nova freqüència ja ha començat a fer els seus trajectes avui i serà de manera permanent. Així hem arribat a les 8:04, actualitzant notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Bon vespre, benvinguts a una nova edició d'Equip de Guàrdia, el magazín nocturn de la ràdio, que en aquests temps de confinament us acompanya de dilluns a divendres, de 8 a 10. Des de dilluns i fins dia de 7, us oferirem eines que facin més senzill aquest confinament i també donarem veus, com estem fent fins ara, a aquells col·lectius que solen estar silenciats. Som i serem optimistes i crítics. Primer de tot, farem una ullada a un altre país. Connectarem amb una persona que està vivint una clausura a casa seva bastant diferent a la nostra. I avui el vot serà fins a Sud-amèrica, fins al Paraguai. Més tard parlarem amb una experta dels drets de les persones majors, que a vegades també oblidam, Natàlia Rosset. Ella ens ofereix una guia de recursos per fer que el confinament sigui menys solitari i que tinguem eines per acostar-nos a aquest col·lectiu. L'entreteniment continuarà sent molt present en aquest equip de guàrdia i avui també us presentarem una sèrie. Us en recordeu, no? El nostre expert és en Guillem Iniesta. Avui descobrirem els nous cuentos asombrosos de Steven Spielberg. I de l'espectacle a l'educació, perquè els nins, els nostres infants, no han de ser invisibles. Teniu el plaer de xerrar amb la pedagoga i doctora en filosofia infantil, Angélica Sàtiro. Descobrirem algunes activitats per jugar a fer pensar. Acabarem la primera hora amb una poesia d'un autor de les Illes i encetarem la segona amb l'energia sempre encomanadíssima de la narradora Marta Zein. Ella ens proposa aprendre a explicar-nos i a acceptar el dolor. Les iniciatives culturals ja sabeu que tenen cabuda Equip de Guàrdia i avui que farem és conèixer una relacionada amb la música. Va sorgir els primers dies de confinament i ha crescut molt. De fet, els creadors diuen que s'ha desbordat i tot. Es tracta del projecte Música Viral, que cada dia du una cançó als balcons d'arreu de l'Estat. Després rebrem la visita d'en Artur Kellner, que ens proposa prendre el sol des de la terrassa. Com i per què? És un misteri. En Jesús Iglesias hi posarà la punta econòmic. Què farà? Ens parlarà de les misèries del creixement que ha posat al descobert aquest Covid-19. Reflexions, propostes, música i, per acabar, una meditació. En Jordi Caballero ens proposa enviar bona energia a totes aquelles persones que ho estan passant malament. Tot això serà possible perquè al control tècnic hi tenim en Miquel Soler, i a la producció executiva, en Ferran Vallès. Rebeu també una salutació de qui us parla, Mireia Balasc. Comencem aquesta edició d'Equip de Guàrdia i amb aquesta sintonia que fem, viatjar a un altre país confinat. Aquesta vegada sortim d'Europa, marxem cap a Sud-amèrica, concretament un país molt petitet, un país sovint oblidat, és el Paraguai. Està situat entre dues superpotències, Argentina i Brasil. I els paraguaios, la gent del Paraguai, sol dir que això no es deixa aixecar el cap. La situació política mai ha estat fàcil. Molt en broma, alguns dels seus ciutadans diuen que si són el segon estat més corrupte d'Amèrica del Sud és perquè han venut el lloc al primer. Ja ens podem imaginar que viure allà és molt diferent que fer-ho a Balears o a Espanya o a Europa. El que hem fet és xerrar amb Nevelyn Cabral. Ella és metgessa, va fer la residència també a Barcelona, a la Vall d'Hebron, i ha viscut 10 anys, està casada amb un català, i ens ha explicat moltes coses. La primera és com va arribar la pandèmia en aquest país i quines són les mesures que el govern ha pres.
Hem començat nosaltres el primer cas el 8 de març i pocs dies després ja s'ha decretat la quarantena, no? El cole és el primer que se suspendió i un confinament que al començament era una miqueta més laxo i després ja ha sigut a partir de, ara no recordo bé, però ben bé el 15 de març o així, ja con unes medidas más estrictas, cerrando las fronteras.
Com podeu comprovar, Nevelyn encara intenta parlar català, tot i que el té una mica oblidat. Ella també ens ha explicat quina és la incidència de la malaltia en aquest país. És realment molt baixa si la comparam amb Espanya. Fins ahir només hi havia 159 afectats. Ella ho explica també perquè la corba demogràfica al Paraguai és diferent que a Europa.
Bueno, la diferencia de población, de la edad de la población, pues aquí es bastante particular porque el mayor porcentaje de la población es gente joven, ¿no? El porcentaje de gente mayor de 60 años es bajita, mucho más baja de lo que tienen ustedes allá en Europa.
L'Evelyn considera que a mesura que els dies anaven passant, les persones també es relaxaven, encara que també diu que hi ha una mica de desconfiança al carrer. El gran problema amb què es troba Paraguai és el seu sistema sanitari, que no es podria permetre arribar a un col·lapse.
Bueno, la gente cumple o cumplía más al comienzo, después se relajó un poco el tema. Y bueno, no sé, la gente se asusta cuando fallece alguien y después se relaja un poco, pero también está el problema económico que genera, ya que hay un alto porcentaje de población que tiene un trabajo informal, por decirlo de alguna manera, o sea, que vive de lo que gana cada día. Hay muchos trabajos de servicio aquí, ¿no? De venta de cosas, y entonces todo eso está parado y eso pues trae unas consecuencias económicas importantes. Todos, yo creo que más o menos somos conscientes de que hay que hacer el confinamiento, pero ahora algunos se ven más o menos obligados por sus circunstancias económicas. Y para nosotros es fundamental el tema de aplanar la curva, ¿no? Eso que de tanto se dice, porque nuestro sistema sanitario no está para nada preparado como tienen ustedes. O sea que si el sistema sanitario de allá colapsó, ya nosotros no tenemos ninguna chance aquí de aguantar una situación como la que ustedes tuvieron o tienen todavía.
El pic de la pandèmia encara no ha arribat al Paraguai i esperen que la incidència sigui baixa. Estan expectants i confien en les mesures que s'han pres amb antelació.
No sé qué va a pasar, en qué semana va a llegar la tormenta. De momento vamos a seguir en cuarentena con el intento de preparar lo poco o mucho que se pueda, de aumentar las camas en la terapia intensiva, de conseguir más material de protección. Tenemos la ventaja de que nosotros ya vimos la película, ¿no?, de manera adelantada, por lo que ustedes vivieron primero en el hemisferio norte, y entonces estamos intentando aprovechar esa ventaja y aprender, si se puede, de algunos errores que se tuvieron.
També li hem preguntat a l'Evelyn per l'oportunitat que pot significar aquesta crisi. Ella espera que d'aquí se'n derivi una manera més respectuosa de viure i conviure.
Ojalá que se aprendan cosas y que después de que pase todo esto reflexionemos sobre un montón de cosas, ¿no? De nuestra convivencia con la naturaleza, de cómo somos en realidad de vulnerables el ser humano y de qué es lo que es realmente importante y esencial en la vida. Ojalá que hagamos reflexiones y que podamos cambiar a mejor.
Des d'aquí vull agrair personalment a l'Evelyn l'esforç que ha fet per atendre'ns, perquè la seva feina com a metge el que fa és demanar-li moltes hores i també com a mare de dos petits. Moltes gràcies, Evelyn. Nosaltres continuem.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Ser major, viure sol, no sentir-se trist ni angoixat, passar les hores amb tranquil·litat. No és fàcil aquests dies. El suport virtual està a l'abast de molta gent, però no de tothom. I bé, els familiars a vegades no poden estar pendents del telèfon. Hem anat veient com al llarg de les setmanes sorgien moltes iniciatives per fer que el confinament de les persones majors sigui un poquet més fàcil. Ells són un dels col·lectius més vulnerables i d'ells volem parlar avui. I amb qui ho fem? Amb la Natàlia Rosset, que és una de les col·laboradores habituals del programa Som Grans d'aquesta casa. Bon vespre, Natàlia, i un plaer tornar-te a escoltar.
Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Natàlia, estàs preocupada per la situació de les persones majors, sobretot aquelles que viuen soles i que a Balears són 44.000. Es diu aviat.
Bueno, a ver, realmente estoy preocupada, siempre estoy preocupada por este colectivo que para mí es muy importante y con el cual, bueno, al cual le tengo mucha afinidad y trabajo mucho con ellos. Estoy preocupada, pero a la vez, bueno, no puedo decir que esté contenta porque no es un momento para estar contentos, pero sí que veo un poquito de esperanza con todo esto. Creo que se está mirando un poquito más hacia el lado de las personas mayores. Tal vez, bueno, evidentemente sin nadie quererlo y por una cuestión como la que estamos viviendo, pero creo que se está haciendo eco de una situación que no es nueva. La soledad de las personas mayores no es nueva, ni mucho menos, pero con todo esto
es molt més visible.
Sí, sí.
Tu has elaborat una guia de recursos per, si entrem al web de na Natàlia,
sí.
Ella té un web que és Tutelarte. Trobarem molts articles relacionats amb les persones majors i no sé si que és el penúltim o l'últim o el penúltim és aquesta guia de recursos. Explica'ns un poc per què vas fer aquest article, no? Què és el que et va impulsar a fer-lo i què és el que hi trobam?
Bueno, mira, es el penúltimo. Estos días la verdad que me estoy dedicando un poco más a cumplimentar, bueno, a tratar de brindar mayor información que creo que puede ser importante para las personas y para sus familiares, y por eso de ahí que sentí la necesidad de escribir este artículo. Bueno, me imagino que como gran parte de las personas estamos ávidas de información y de saber qué es lo que está pasando, o sea, hay que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Porque hay tanto y por todos lados que uno no sabe bien a veces dónde mirar.
Sí, s'ha de filtrar, ¿no? Hem de saber on...
Exacto. Sí. Y entonces, bueno, justamente por eso, porque es una cosa que me pasa a mí, inclusive cuando quiero buscar una noticia sobre algo, hay mucha información, pero muy como dispersa por un montón de lugares, ¿no? Y a veces las personas no tenemos o el tiempo o la paciencia de buscar lugar por lugar. Y entonces pienso que elaborar este tipo de guías es importante para aunar en un lugar la mayor cantidad de información de utilidad sobre un tema. Y por eso se me ocurrió hacer esta guía pero claro, esta guía lo que tiene es un contenido que yo he ido extrayendo de diferentes información que he ido buscando para facilitar que sí. O bien las personas mayores que tienen acceso a internet o que son curiosas o que bueno miran por este mundo conozcan, pero también para aquellas personas o profesionales o familiares o vecinos que puedan hacerles llegar a estas personas la información, ¿no? Porque uh-huh. creo que hay muchas iniciativas muy buenas, ahí en la guía se ven, o sea, hay teléfonos de ayuda, hay
el teléfono de l'Esperança, creo que es un dels que
sí,
és un dels que poses.
Exacto,
no?
el teléfono
xerrarem,
de l'Esperança.
En xerrarem divendres amb un voluntari, però està molt bé, és una de les opcions que tenen no només sí. les persones majors, la tenim tots, però ara que parlem de persones majors, sí, de telefonar si tenen alguna necessitat, no? Se senten això,
exacto.
sols i necessiten una veu amiga, no? I ells són professionals de l'atenció.
Exacto. Y bueno, claro, y como es, o sea, está este el teléfono de la Esperanza, hay otro que se llama Hilo de Plata, bueno, hay muchas iniciativas. Realmente hay que decir que, bueno, creo que el 99% son en base al voluntariado y creo que es que hay que destacar la labor que está haciendo todas las personas que hacen voluntariado en estos momentos son fundamentales, ¿no? Y que hacen que estas iniciativas puedan llevarse a cabo. Mm-hmm. Y lo que, bueno... lo que a mí me parece interesante es que sí. esta información pueda llegarle a las personas y que quizás, por ejemplo, mi madre no sabe, no se va a buscar, o sea, una persona mayor que se siente sola probablemente no se va a poner en internet a buscar ahí a ver qué recurso tengo.
No,
pero
per
quizás,
això, però... Los seus claro. familiares sí que els hi
claro.
poden,
un familiar,
sí
un vecino,
fer.
Alguien que sabe que su vecino está solo y que bueno que le llame y le diga mira me he enterado que hay este teléfono que puedes hablar
sí.
con gente y
claro.
Por eso creo que es muy importante darle difusión a esto, ¿no?
Ajá. Hi ha un parell d'iniciatives que cites a l'article.
Uh-huh.
Una és Mirarte otra vez, que és un nom molt bonic, ¿no?
Sí.
I l'altra és Acortando distàncies.
Uh-huh.
Pots fer un poc 5 cèntims de què es tracten aquestes iniciatives, què és el que cercen?
Sí, mira, estas iniciativas realmente, bueno, me parecieron muy muy interesantes y por eso también las he incluido en el artículo porque son iniciativas de, bueno, de ciudadanas, pero de gente que recoge, bueno, o tablets o dispositivos electrónicos que por ahí uno ya no utiliza o bueno y o que tiene
Ajá.
que quiere donar, digamos, y entonces bueno
sí.
ellos se encargan de o sea tú informas que tienes un dispositivo de estos, ellos lo pasan a buscar, te dicen cómo limpiarlo, cómo vaciarlo para que tu información y lo que tú tengas dentro de ese dispositivo no llegue a manos de nadie
no,
y
no.
se le pone una aplicación y entonces está y ellos luego se encargan de llevarlo a las residencias o a los hospitales para que a través de esos equipos la gente que está
Ajá.
encerrada y confinada que no puede tener contacto con sus familiares a través de estos equipos pueda verse. Creo que és una iniciativa
clar,
molt interessante.
Clar, perquè a vegades jo pensava, si no es pot anar a veure el familiar i el que fas és una videoconferència, si tens una residència amb 100 pacients
clar.
I un ordinador, aquell ordinador és que no dona l'abast.
Exacto. Entonces, lo que se pretende justamente es eso. O sea, yo sé inclusive de gente que con sus propios dispositivos los pone a disposición, pero bueno, no es lo suyo, ¿no? Y evidente este tipo de iniciativas creo que son muy buenas para esto, para acercar a las personas, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, a ver, a título personal, pues te puedo decir que tengo amistades que se conectan los nietos con los abuelos y juegan a bingo y, bueno, Y entonces...
Eso es fantástico.
Exacto, ¿no? Se hace un poquito, bueno, una cercanía y esto que necesitamos tanto, ¿no? Todos, como para nutrirnos.
I tant. Per acabar, si t'apareix també un article que acabes de publicar en un web, que és un dels webs que moltes vegades a Som Grans mirem. El web és Que Mayor, amb una Q,
sí.
I acabes de publicar un article sobre els drets de la gent gran, perquè a vegades sembla que hi hagi drets de les persones majors que passen desapercebuts per la població, no? I que se'ls vulnera gairebé de manera natural, innocent, perquè és com una, bé, com una tendència, però una tendència que s'ha de trencar. Quins són aquests drets que més vulnerats estan en les persones majors?
Bueno, mira, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el tema del edadismo, de la discriminación por edad, bueno, yo creo que es uno de los derechos que más vulneramos y todos, sin darnos cuenta, ¿no? El tratar a las personas mayores o infravalorarlas, hablarles de una de una forma despectiva, però no
com
de
si
forma...
fossin infants gairebé, com si
exacto,
fossin infants, que
exacto.
Els infants a vegades també els tractam com si no ens entenguessin i pobrets ens miren cara de...
Exacto,
t'entén perfectament,
la
només que són més petitó.
Sí. Sí, exacto, esto, o cuando, por ejemplo, una persona mayor va al médico acompañado de su hija o su hijo y el profesional le explica, ¿no?, a la persona que lo acompaña, o en vez de dirigirse a la persona mayor,
com
que
si
realmente...
Com si no pogués entendre,
exacto.
Com si no pogués entendre què li passa.
Exacto.
Sí.
Bueno, la dignidad, que es un derecho fundamental... creo que es uno de los derechos que también con más asiduidad se viola, ¿no? Y todo esto es porque simplemente no somos conscientes, ¿no? Porque la sociedad ha ido dando por hecho de que tácitamente, ¿no? O sea, cuando tú te paras a analizarlo y lo dices así, es como que suena mal. Evidentemente, ninguno la gran mayoría de las personas no lo hace de forma intencionada ni con la voluntad de vulnerar un derecho, pero muchas veces, sin darnos cuenta, lo hacemos. Y creo que hay que darles voz a las personas mayores y sobre todo que todos debemos hacer una reflexión y ser conscientes de esto.
Exacte, crec que la paraula que has dit és aquesta, consciència, fer les coses, saber per què les fas i si les fas i alguna cosa... Si tens aquí una veueta que et diu, ai, potser t'has equivocat, fer-li cas.
Sí.
Natàlia Rosset és advocada especialitzada en temes de persones majors. Moltes gràcies per
gràcies
la teva atenció.
Gràcies a vosaltres per contar conmigo i nada, ánimo para todos y a seguir.
Fins aviat, adeu.
Venga, gràcies.
Ara una petita pausa. Continuem acompanyats de bona música. Concretament, d'un clàssic, La xispa adequada, i és que tal dia com avui va néixer el bateria de la famosa banda Pedro Andreu. Li fem un petit homenatge i tornem aquí a IB3 Ràdio.
En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris infinito. Y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Si tens tos, febre o dificultat per respirar, no vagis al centre de salut. Millor queda a casa i telefona al 902 079 079 o al 971 437 079. Els especialistes t'indicaran què has de fer. I si necessites atenció urgent, telefona al 061. Atura'm el coronavirus. Si et protegeixes tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a coronavirus.caip.es i a les xarxes socials del govern.
Durant el confinament, la Fundació Vit ha creat un mapa interactiu perquè tothom pugui conèixer en un sol clic els negocis de proximitat que segueixen oferint els seus productes.
Laboratoris que fins fa unes setmanes fabricaven productes de cosmètica natural, com sabons i gels, ara produeixen una lesió desinfectant.
Una situació que els ha fet buscar alternatives per accedir als seus clients. Un exemple és un servei de reserva de gènere fresc a través de WhatsApp.
Un grup d'empresaris i clubs socials s'han unit per demanar a la ciutadania que porti tot el material que pugui ser d'ajuda per al personal sanitari.
S'han posat a disposició de les autoritats per ajudar a pal·liar la pandèmia.
Vam intentar oferir el Dits Hotel, ja que està tancat, per si volen fer quarantenes de...
Per evitar els desplaçaments entre les pitiuses que han de fer els metges i sanitaris que viuen a Eivissa però que fan feina a l'Hospital de Formentera, s'ha decidit cedir-los allotjament a l'Illa.
IB3 Ràdio és informació. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
I ja sabeu que a Equip de Guàrdia aquesta setmana tirem de sèries amb en Guillem Iniesta. Ahir us proposava una sèrie de misteri i avui canviem una mica. M'ho anem fins al fantàstic. I és que han tornat Els cuentos asombrosos de Steven Spielberg. I no els podríem passar per alt. Bon vespre, Guillem, com estàs?
Bon vespre, què tal, com va?
Crec que tenies sí. moltes ganes de veure aquesta sèrie, enyoraves la de l'any 85.
Sí. Sí, els que tenim ja una certa edat, això ho recordem, i que, bueno, que facin un remake en format sèrie d'aquells contes meravellosos de l'Steven Spielberg, doncs la veritat és que quan em vaig entrar em vaig alegrar molt i vaig dir, mira, això segur que ho veig, encara que sigui per nostàlgia.
Una de les coses que m'has dit és, per favor, cerca'm sa musiqueta de la sèrie, que és guapíssima, és molt John Williams. No he arribat a mirar si l'havia composada ell, però és John Williams 100%. Si vols, ara mateix ens posem en situació i entrem en aquesta dimensió desconeguda.
Molt bé.
És tan Williams, directament sí. és Esfera Spielberg, que sents la música i si estàs a casa amb una televisió gran i amb un bon volum, ja et guanyen.
Sí, la veritat és que hi ha sintonies inconfundibles, no? Com dius, moltes pel·lícules de John Williams, en aquest cas la música és de Brandon Campbell i de Ramin Djawadi, però sí que està treta originàriament de la sintonia que van respectar de la pel·lícula dels anys 80. I, clar, és d'aquella sèrie d'aquell format de sèries que a mi m'agrada molt. Jo me'n recordo de petit haver vist La dimensió desconeguda, que també té una sintonia molt característica, no? O L'hora d'Alfred Hitchcock, o coses així de petit, que a mi aquest format d'històries curtes a mi m'encanta. Doncs bé, doncs tenim aquest Amazing Stories, que és una sèrie que han estrenat al març del 2020, o sigui que encara estan fent capítols, i la distribueix Apple TV. O sigui, la gent que tingueu Apple TV, que és una nova plataforma que hi ha per veure televisió, com pugui ser Netflix i tal, doncs és la que ho té com a exclusiva.
Sí, llavors, és el problema que té ara les sèries, no? Que les sèries quan s'estrenen ja no s'estrenen a la TDT, sinó que s'estrena a la televisió de pagament, i si la vols veure has de tenir, exacte, has d'estar en una d'aquestes plataformes.
Exacte, sí, aquesta la van comprar com a exclusiva i també per ganxo, per ara que començava aquesta plataforma Apple. I bé, què et puc dir d'ella? Doncs que ell, com ja sabeu, és de la productora de Steven Spielberg, ell fa de productor, vale, dins de la Amblin Television, i en aquest cas la direcció corre a càrrec d'Edward Kitsis i d'Adam Horowitz, que són qui porten la direcció, entre d'altres, i ens porta el que ens promet, el que ja portava als anys 80. Doncs cada capítol és una història amb trets fantàstics, d'aventures, sempre hi ha aquell regust una mica de moralina, que hi ha gent que li agrada més, hi ha gent que no li agrada tant. És una sèrie molt d'abans. Llavors, és molt probable que hi hagi públic d'avui en dia que potser no li acabi d'enganxar, no?
Que la vegi com passada de moda. En canvi, els que hem viscut als anys 80, el que farem és reviure aquell temps, vols dir. Tens aquesta sensació, no? Que és com un homenatge al que es feia als anys 80.
Exacte, amb molts més mitjans, d'acord? Llavors hi ha diferents actors coneguts, hi ha alguns dels anys 80, i hi ha alguns actors d'ara, d'aquesta època, dels anys 90-2000, però sí que és això, està claríssim que el que busca això és un guinyo, és un gest còmplice amb la gent que havíem crescut amb això, però també adaptant una mica amb algunes coses a fer nous seguidors amb la gent jove.
Hi ha un capítol que és el 3, que hem trobat un fragment, és un capítol que si veieu un trosset és que l'acció transcorre als anys 80, i ara podem escoltar un fragment d'un diàleg entre un net i un padrí, que a Spielberg sempre li agrada molt això dels nins, sempre els posa com personatges amb molta força, molta més força i més importància de la que normalment tenen. Escolta'm, cuentos asombrosos.
Te gustan los cómics, ¿verdad? ¿Te encuentras mejor?
¿Desde hace una hora? No.
¿Puedes leer mis cómics si te apetece? Oh, los he hecho yo.
¿Has hecho a Batman?
Bueno, no. Intento hacer algo mío. Quiero ser el próximo Neil Adams. El tío que dibujó a Batman.
Yo quiero estar solo, Dylan.
Ah, sí, sí, claro. Si necesitas algo, dímelo.
Una de les crítiques que s'havia fet a aquesta sèrie és que no és tan espectacular com la dels anys 80 o que no té directors de la mateixa talla, perquè en aquella època hi havia Martin Scorsese, Robert Zemeckis, però hem d'entendre que eren persones que no eren tan conegudes com ara, no? Pentura els directors dels contes del 2020, el 2030 o el 2035 seran autèntics cracs. No sé si has llegit aquestes crítiques i consideres que són justes o no.
Aviam, el que sí que passa molts cops, aquí els mitjans són més o menys els semblants, però no t'ha passat mai que hagis vist una sèrie dels anys 80 i la vegis ara. Sí, que ha perdut en qualitat, però ja no parlo de qualitat, sinó aquell missatge que t'envia aquella sèrie ara ja no és el mateix, no? Tu et poses a veure ara la sèrie Fama, per exemple, i dius, ho veig tot molt, com molt antiquat, no? Hi ha algunes que els va molt bé passar el temps, i hi ha altres que no. En aquest cas, sí que tenen els mitjans d'ara, però no deixa de ser un missatge i un contingut molt dels anys 80. És veritat que llavors hi havia una talla de directors que era brutal, val? Però no ens hem de deixar... O sigui, no hem de perdre la vista que era l'època que era, i amb la que ara vivim estem plens de sèries de zombis, de moltes coses. Avui estava parlant amb la meva família, i deia que hi ha coses que les fan massa explícites, no? I en aquest cas juguen molt amb la màgia, juguen amb la fantasia dels anys 80, d'aquell toc d'aventura que sembla com que haguem perdut una mica, no? Si et fixes ara, no hi ha gaires pel·lícules d'aventures, i el que hi ha de fantàstic...
És que els mòbils fan que no tingui gaire gràcia, que
sí,
tot sigui
exacte.
Tan fàcil...
Clar, si ara fessin una altra Indiana Jones, per dir alguna cosa, actualitzat d'ara... segurament no tindria el mateix èxit, perquè ara el públic demanda una altra cosa, no? Uh-huh. Demana coses molt més de sang i fetge, o molt més explícites, o un humor molt més absurd, i el que és l'aventura, la fantasia, la màgia d'abans, s'ha quedat molt amb... s'ha quedat la parcel·la dels superherois. I aquí, doncs, clar, jo ho trobo a faltar. Per això, quan em vaig enterar que feien un altre cop Cuentos Asombrosos, vaig dir, un altre cop recuperem aquell esperit de la fantasia, de la màgia, de quan érem petits, no?
Idò, la recomanam. I demà canviem radicalment de gènere.
Sí, jo vaig dir que hi havia una barreja rara i de fet serà demà.
Demà serà el dia. Guillem Inesta, de Tirem de Sèries, expert, amic, moltes gràcies per ser l'altra banda del fil telefònic un dia més.
Molt bé, doncs fins demà.
Adéu.
Adéu.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Avui, dimecres 15 d'abril, sí que hem de dir que aquesta sintonia que escoltau és una sintonia que ha creat especialment per al programa, en Jordi Caballero, que el que ha fet és agafar una cançó que li agrada molt de la pel·lícula Hacia Rutas Salvajes, canviar els acords i començar a jugar amb diferents instruments, i d'aquí ha sortit aquesta sintonia tan dolça, tan especial, per parlar d'un tema que ens toca molt de prop, que és l'educació. Avui parlarem de jugar a pensar. Aquest és gairebé el leitmotiv de la vida professional de la nostra convidada. El seu currículum no s'acaba, és molt extens. I el que té, sobretot, és molta iniciativa social. Té amics per tot el món i aprofita molt bé el temps. És doctora en filosofia per infants, en ciutadania creativa, és pedagoga. Però, sobretot, n'Angèlica Satiro és una somiadora. Angèlica, bon vespre.
Hola, buenas tardes, un gusto saludarte, Mireia. Y sí, está muy bien eso de los sueños. Sí, hay que soñar mejores mundos.
I tant, i tant. Angèlica, tu que ets doctora en filosofia per infants, que escrius contes, que creus en la ciutadania creativa, activa, solidària, el teu concepte d'educació dista una mica del que trobam més estès en aquest país. Li falta alguna cosa, i Pantura li falta més filosofia, no? Li falta que aprenguem a pensar abans?
Sí, mira, primero yo creo que hay una manera de entender que para mí es muy diferente, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Son dos procesos que a veces coinciden y ahí existe la educación porque estos procesos coinciden, pero a veces no coinciden. Es decir, alguna gente enseña, pero no necesariamente la otra aprende. Y luego hay la gente que aprende sin que nadie lo enseñe. Entonces, a veces lo que ocurre con la educación formal, principalmente, es que pone mucho el foco en la enseñanza más que en el aprendizaje. Y ahí en ese sentido estoy de acuerdo contigo que lo que yo planteo tiene un foco más en el aprendizaje. Nos interesa
en l'experiència, ¿no? En que l'infant visqui una experiència.
Exacto.
o arribi a un camí a través d'unes preguntes, però que hi arribi ell, vols dir.
Bueno, quiero decir que cuando estamos mirando el aprendizaje, estamos mirando al niño y la niña y no a quién lo enseña él. Y cuando miramos al niño y la niña, nos interesa cómo piensa, cómo llega a sus conclusiones, cuáles son sus preguntas, cuál es su proceso de pensamiento, cómo aprende, cómo percibe, cómo es su lenguaje y de qué manera podemos, a partir de este niño y de esta niña, ir ayudando a que piensen mejor por sí mismos de forma crítica, creativa y ética, pero a partir de su manera de estar en el mundo, que es una manera lúdica.
Ajá. Aquests dies de confinament el que has fet és has obert, has posat a disposició de tothom alguns dels contes que tu has escrit, que són contes per fer pensar, no? I que darrere aquest conte hi trobam com una guia d'activitats per treballar una mica aquest conte.
Sí, yo tengo varios cuentos y lo que sí pusimos a disposición gratuitamente, que se puede bajar desde las redes sociales, fue uno sobre el miedo, que se llama ¿Qué ocurre en la oscuridad? También fue otro, ¿cómo sabemos hacia dónde tenemos que ir? Que es un texto sobre sentirse perdido, porque obviamente con la pandemia los niños, las niñas, las familias tienen miedo y se sienten perdidos. Y claro, estos libros tienen un contenido que les ayuda a elaborar esa experiencia. Y hay otro cuento que se llama Quiero la raíz, este es de otra serie, que es del niño sin nombre. Y es un cuento donde ese niño está con su abuelo y revisitando las cosas de su cocina, que también nos pareció muy importante para el momento, que es importantísimo cuidar a los abuelos, a las abuelas, y a la vez que la casa se transformó en el ambiente educativo, ¿no? Digamos, entonces lo que proponemos es a partir de estos cuentos, de estos y de otros, hay una serie de actividades y junto conmigo está una comunidad de 30 personas voluntarias del área de la educación, del arte y de la cultura, que venimos poniendo posts desde el día 14, empezamos el día 14 mismo, que salió el día del estado de alarma. Nos pusimos a crear porque, claro, es la empatía con esa infancia confinada, sin poder salir de casa, y a la vez las familias, que seguramente tienen un reto añadido del teletrabajo, de los problemas del cuidado y más de la educación de las criaturas.
Clar, tu proposes un material educatiu una mica diferent al que proposen ses escoles, i aquest és un bon moment per aturar-se a pensar i per llegir aquests llibres que ens fan això, aturar-nos a analitzar com ens sentim.
Exactamente, ese material no es un material, no, no son deberes, por decirlo de una manera.
No, por favor.
Es el antideber, digamos, es el antideber. Lo que queremos es jugar a pensar y que el niño y la niña pueda redescubrirse a sí mismo, su cuerpo, en los rincones de su casa, las relaciones, sus pensamientos, sus emociones, de manera juguetona y a la vez reflexiva y creativa.
Doncs ja sabeu que podeu trobar diversos contes d'en Angélica Sátiro per internet i us podeu descarregar un PDF, un arxiu que és Ciudadanía creativa en tiempos de pandemia, que és aquí, no, Angélica, on trobam la feina que han fet aquests professionals a partir dels teus contes.
Exactamente, y está muy bonito ese material porque esos profesionales son gente que llevan años de luchar por la dignidad de la infancia y por entender esa infancia juguetona que piensa y que puede pensar mejor. Además tenemos vídeos de teatro de títeres, o sea, es un material muy variado, ¿no? Donde el cuerpo del niño, el juego y la capacidad de pensar están en juego, están ahí como propuesta. Hay una variedad bien importante, lo creamos pensando en la familia, es decir, no tiene ese lenguaje pedagógico lleno de cosas, sino que va directamente a la familia para crear estos ambientes y estos espacios de diálogo, de encuentro, y incluso creo que es bueno para la salud emocional de la familia. El tipo de actividad que proponemos acerca al adulto al mundo de la infancia, ¿no? Y despierta también ese niño, esa niña interior del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela, cosa que també és important.
No l'hem d'oblidar. Angélica Sátiro, pedagoga, doctora en filosofia per infants, moltes gràcies per ser amb nosaltres, per la predisposició, per les teves paraules i per la feina que fas.
Ay, gracias a vosotros. Mira, yo quisiera dejar el siguiente mensaje. Vuestra labor en la radio, desde mi manera de entender, es fundamental, porque la radio llega donde no llegan otros medios, ¿verdad? Hay por ahí mucha gente que no tiene los medios telemáticos, pero sí tiene una radio. Así que muchas gracias por vuestra labor también, Mireia. Ha sido un placer.
Igualmente. Fins una altra, Angélica.
Fins una altra, adéu.
Adéu.
Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Encetàvem la recta final de la primera hora amb bon ritme. Ella és Madonna i aquest tema, Music.
Music.
A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
Abans d'arribar a les 9, us farem unes quantes recomanacions. Ens les han gravades els nostres col·laboradors. Què farem ara? Escoltarem en Joan Carles Girbés, que és el director de l'editorial Som. També escoltarem la recomanació d'Anna Rosa Deià, activista de l'educació i membre de la plataforma Crida, en Jesús Iglesias, ja ho sabeu, del blog Menos es Más, i també Anna Yolanda Blasco, psicòloga infantil.
Durant el confinament he aprofitat per llegir llibres que tenia pendents i que em feia molta il·lusió i no trobava mai el temps. Entre ells, el que més orgull em fa haver pogut encetar ja i anar per la meitat en aquests moments és la traducció recent de la Ilíada d'Homer que ha fet Pau Sabater, publicada per la Bernat Metge en una nova col·lecció que es diu Bernat Metge Universal. I també m'he pogut acabar un llibre que tenia a mitges, que és Gina, de Maria Climent, publicat a l'altra editorial. Us els recomano, els dos, absolutament diferents, però els recomano molt, els dos, encaridament.
A mi m'agradaria recomanar un llibre que se diu Calowelling i és de na Gemma Ruiz. I per què el recomanaria? La Welin és una xinesa que té un saló de bellesa a Gràcia, un barri de Barcelona. Jo m'imagino aquest saló a Pere Grau. I a partir d'allà transcorre tot el llibre, no? I per què el recoman? Sobretot perquè de dins s'hi troben moltes heroïnes anònimes, se troba una xarxa comunitària brutal, un patiment compartit, una gran diversitat cultural i sobretot molt d'amor viscut a través de dones, bàsicament.
Pues el libro que estoy leyendo estos días es Autoridad e Individuo, del filósofo Bertrand Russell, considerado uno de los mayores pensadores británicos del siglo pasado. Creo que no necesita mucha más presentación. ¿Qué se propone Bertrand Russell con este libro? Lo dice al principio de la introducción, tratar de combinar el grado de iniciativa individual necesario para el progreso con el grado de cohesión social indispensable para sobrevivir. Hay que pensar que Bertrand Russell escribe este libro en 1949, cuando la idea de progreso aún era una idea válida, porque aún había recursos y aún había tiempo para creer en ese progreso.
Bueno, mi recomendación para este periodo de confinamiento es una película para ver en familia muy divertida, que se llama Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, y una comedia para ver con los niños, en familia, y pasar un rato súper, súper entretenido.
Desolació, un sentiment amarg que poques persones han explicat, com Joan Alcover. Escoltarem la veu d'en Toni Gomila. El text forma part del projecte audiovisual Poesia Balear.
Jo sóc l'esqueix d'un arbre. Esponerós ahir, que els segadors feia ombra a l'hora de la sesta. Mes branques, una a una, va rompre la tempesta i el llamp fins a la terra me soca mig per ti. Brots de migrades fulles coronen el bocí obert i sense entranyes que de la soca resta. Cremar, he vist ma llenya com fumarol de festa. El cel he vist anar-se'n la millor part de mi i l'amargor de viure xucla m'arrel esclava i sent brostar les fulles i sent pujar la saba i mai de a esperar l'hora de caure un sol conhort cada ferida mostra la pèrdua d'una branca. Sens jo, res parlaria de la meitat que em manca. Jo visc sols per planya lo que de mi s'és mort.